A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Radio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.
Potser és el moment, però demà de tu solia. Em creixer confiant en el demà, però en el demà no hi havia res.
Hola i benvinguts a Posem Nom, el podcast dedicat, tal com diu el seu mateix títol, a descobrir algunes dones de la història en tots els àmbits de coneixement possibles, que no han estat reconegudes pels seus descobriments o obres. Algunes d'elles no han estat reconegudes perquè van signar els seus projectes amb el nom dels seus marits. D'altres, els projectes els hi van ser robats o es van fer famosos per homes sense donar-los crèdit, o bé perquè el segle on vivien ni tan sols era possible a la ment d'aquella societat que les dones ho poguessin fer. Tal com ja sabeu, mitjançant les xarxes socials de @posennom, tant a Instagram com a Twitter, us dono algunes pistes sobre quina serà la següent protagonista. Ara sí, espero que hagueu pogut endevinar la protagonista d'avui i pels que no les heu pogut llegir, us la repeteixo i així ens posem una miqueta en context. La dona d'avui és escriptora i en aquest cas en l'àmbit religiós i és d'origen bavarès. Doncs bé, dit això, us presento a la nostra protagonista del dia d'avui, Ergula von den Grumbach. Nascuda l'any 1492 a Ratisbona, Baviera, i morta l'any 1668 a Kolinzem, també Baviera. Ergula va ser una noble bavaresa i la primera escriptora protestant luterana de la història. Nascuda com Ergula von Staufen, és filla de Bernardin von Staufen i Caterina von Toerring. Abans de tot, perdono la meva pronunciació de merda en alemany, dit això, perquè hi ha uns quants noms en alemany i sé que potser ho pronuncio fatal, però jo faig el que puc, no? Doncs ella va néixer i es va criar en una família que era noble en el castell d'Efrels, en l'actual municipi de Bretzenhausen, que era el baronat de la família. Hasta els Staufanten eren el que en aquell moment s'anomenaven Freiherren, que eren doncs, uns senyors amb jurisdicció independent que només eren responsables davant de l'emperador i es trobaven entre els líders preeminents de la noblesa bavaresa. L'educació d'Ergula va ser en una llar política i profundament religiosa. Es valorava moltíssim l'educació i l'assistència a la universitat. Es creu que Ergula va aprendre a llegir amb fluïdesa des de molt jove i quan tenia 10 anys el seu pare li va regalar una Bíblia en alemany. Amb el temps es va convertir en una àvida estudiant de la Bíblia, memoritzant gran part del seu contingut. Als 16 anys, Ergula es va incorporar a la cort de Múnich, on es va convertir en dama de companyia de la duquesa de Kundingde, que era filla de l'emperador Frederic III. Es deia que la duquesa tenia una personalitat molt forta i que era molt apassionada de la política i la religió. La vida de docent d'Ergula va estar marcada per la tragèdia. Els seus dos pares van morir en 1504 de pesta. Degut a això, el seu tiet Jerònim es va convertir en el seu tutor. Ella era una figura destacada de la cort, però el van acabar deshonrant en un escàndol polític que va portar a l'execució del seu tiet el 1516. Per tant, la jove Ergula es va veure obligada a trobar un marit el més aviat possible. En aquell mateix any, Ergula es va casar amb Friedrich von Grumbach. La família de Friedrichs, però, no era tan famosa com la d'Ergula, però tot i això eren bastant coneguts. Es sap molt poc d'ell perquè va romandre molt a l'ombra de la seva dona i, a més a més, va morir relativament jove al 1530. Amb ell, Ergula va tindre 4 fills, George, Hans, George, Gottfried i Apolònia. I Ergula es va preocupar moltíssim per l'educació dels seus fills i es va esmerar moltíssim en que fossin protestants. Ara parlant concretament sobre el paper en el protestantisme, Ergula es va interessar moltíssim per aquesta qüestió en llegir els escrits de Luther i Philipp Melanchthon, que van escriure el 1520. Després d'això va començar a tindre correspondència amb Luther i amb altres protestants semblants, i aquesta relació va acabar culminant en una trobada cara a cara entre Ergula i Luther el 1530. Parlant concretament de la seva obra literària, podríem dir que la més important és l'epístola que és una carta que va enviar a una universitat, la d'Ingolstadt, oposant-se a la detenció i l'exili d'Arsacius Schoffer, un professor i antic estudiant d'aquella mateixa universitat que havia sigut arrestat per opinions protestants i obligat a retractar-se de les seves creències sobre la Bíblia. En aquesta epístola, algú l'instava a la universitat a seguir les escriptures, però no les tradicions romanes, i explicar, doncs, a veure què havia passat i per què era culpable ser Schoffer. També va dir que havia decidit que parlar sobre aquest tema, encara que era una dona, era molt important, ja que ningú més ho faria. Ara us llegiré un petit extracte de la seva carta per veure la potència i com l'escriptura d'ella, no? Deia: a l'honrable, digne, noble, erudit, incondicional rector i a tota la facultat de la Universitat d'Ingolstadt. Com vaig sentir el que vau fer a Arsacius sota el terror de la presó i l'estaca, el meu cor va tremolar i els meus ossos també ho van fer. Què han ensenyat Luther i Melcantum excepte la paraula de Déu? Els has condemnat, no els has refutat. On llegiu la Bíblia que Crist i els apòstols i els profetes van empresonar i desterrar, cremar o assassinar algú? Ens dius que hem d'obeir els magistrats, correcte, però ni el papa, ni el càiser, ni els prínceps tenen tanta autoritat com la paraula de Déu. No cal que penseu que podeu treure Déu, els profetes i els apòstols del cel, amb decretar els papers. Busqueu destruir totes les obres de Luter. En aquest cas, heu de destruir el Nou Testament que ell ha traduït. En els escrits elements de Luter i Melcantum no he trobat res herètic. Fins i tot, si Luter es retractés, el que ha dit encara seria la paraula de Déu. Estaria disposat a venir amb tu en avant. Tens la clau del coneixement i tanques els regnes dels cels. Bueno, i tota una grandíssima llargada. És: el Senyor perdonarà Arsaci com va perdonar Pere, que va negar el seu amo, encara que no amenaçat per la presó i el foc. Molt bona voluntat encara vindrà aquest jove. No t'envio el despoteig d'una dona, sinó la paraula de Déu. Escric com a membre de l'Església de Crist, contra la qual no parlaran les portes de l'infern. O sigui, una carta intenseta i només us he llegit un tros. Doncs bé, en aquesta carta doncs, va ser molt important i la van convertir en un llibret, però va enfadar moltíssima gent. Va estar sotmesa a Angula a moltíssims insults per la seva habilitat d'escriptura, el seu comportament i el seu gènere, com sempre. I fins i tot aquest text va passar fins a 14 edicions en 2 mesos i es va convertir en un èxit de ventes. Podríem dir que la carta aquesta de queixa es va convertir en un best-seller de l'època. Incapaços de controlar la difusió de les idees luteranes, els teòlegs volien que Regula fos castigada i per això el seu marit va perdre la seva posició a Dizufu per la controvèrsia. Privada de la font d'ingressos, la família von der Grupp es va assumir en una situació molt precària. El 1335 es va tornar a casar amb un partidari, aquesta vegada sí, d'idees luteranes, amb el comte de von Chiltit. Però ella, al seu torn, va morir en prou feines 2 anys després del matrimoni, o sigui, podem dir que a Regula no li van anar gaire bé el tema dels matrimonis, no? La situació de l'escriptora es va fer encara més difícil quan va tindre que superar la pèrdua dels seus 3 fills, Apolònia, Georg i Hans Georg. Regula, que ja no tenia textos impresos per aquell moment, igualment es va mantenir en les seves conviccions i es va mantenir totalment activa, mantenint grandíssimes correspondències amb gent luterana molt important. Regula, a més, va ser cridada pels molts epítets ofensius pels seus crítics, especialment uns sermons que va escriure un senyor que es deia Hauer, que la va descriure com una puta desvergonyida i una desesperada. Bueno, típic, no? Crítiques. Regula va escriure poemes en resposta a totes aquestes calúmnies que rebia, inclòs un poema on l'havien acusat de ser una dona i mare negligent, perquè com que s'havien mort 3 fills seus, doncs era una de les seves crítiques, deien que estava molt centrada en escriure cartes i lluitar pel luteranisme i no gaire pels seus fills. La seva última rèplica va ser en unes obres publicades, tot i que va mantenir en correspondència amb Luter i amb altres reformadors. Ara ja tanquem una miqueta el capítol, no? I podem dir que es deia que Regula havia mort el 1554 perquè es va trobar una crònica local, però després es van trobar unes altres proves de correspondència de l'Ajuntament de Múnich que indicaven que podria estar viva fins al 63. En resum, Regula va ser la primera dona escriptora protestant publicant cartes i poemes promocionant i defensant a Martí Luther, així com el seu company de feina, Philipp Melanchthon, i altres protestants. Com una de les poques dones de l'època que expressava obertament les seves opinions, els seus escrits van crear controvèrsia i sovint es van convertir en best-sellers, amb desenes de còpies de les seves cartes i poemes que van circular alguns anys després de la seva publicació. Per avui, també amb el capítol d'Argula i el procedim a donar algunes pistes de la protagonista del pròxim programa. La següent dona va ser una reina i cacic caribenya i l'altra és que, a més d'això, era poetesa. Tal com ja sabeu, mitjançant les xarxes socials de @posentnom, tant a Instagram com a Twitter, us recordaré les pistes abans de publicar el següent capítol. Espero que us hagueu passat bé, que heu après coses noves i ens veiem en el pròxim programa. Adeu!
És el moment, però demà de tu s'oblida. Em creixer confiant en el demà, però en el demà no hi havia res, res per nosaltres.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'app de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.